Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Els trens tornen a circular després de l'episodi inèdit d'estar-se dos dies aturats. Després de la reunió d'ahir de la Generalitat, Renfe i Adif amb els sindicats de maquinistes, avui els trens han tornat a sortir ja des de primera hora, tot i que amb algunes incidències i alguns retards, però vaja, que pràcticament funcionen amb la normalitat habitual, és a dir, amb retards i incidències, com sempre. Bé, com sempre no, de fet, perquè els trens avui porten molts menys usuaris del que és habitual. La gent, després d'aquests dos dies, després que abans d'ahir se'ls anunciés que tindrien trens i no va ser així, doncs clar, no se'n refien.
He estat mirant a l'aplicació, veig que ara hi ha una sortida a les 6:35. Provaré, però porto les claus a la butxaca del cotxe per si he de tornar enrere.
He arribat a l'estació, però he vist que arribava amb 7 minuts de retard. Com aquests dos dies han sigut una mica caos, he hagut d'agafar el bus.
Per això els busos sí que anaven plens, fins a la bandera, els habituals i els de reforç. I aquí s'ajunten dues crisis. La de la seguretat legítima per part dels maquinistes i la de tenir màximes garanties a l'hora de treballar i la de confiança per part dels usuaris. Absolutament comprensible. Mentrestant, el govern farà que els trens de la Renfe s'aturin quan hi hagi alerta vermella per mal temps.
En aquests moments està operant ja de fa molts anys a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i la idea és traslladar aquests protocols adaptats al sistema de Rodalies.
I els sindicats, que també participen a l'elaboració d'aquests protocols, demanen que s'inclogui també això.
Per exemple, si hi ha un vent excessiu, reduir velocitat i qüestions d'aquest estil. Perquè episodis com el de Gelida hi hagi mesures preventives.
L'empresariat ja ha fet números, 9 milions d'euros al dia de pèrdues per la interrupció de Rodalies i el tall de la P7, que continuarà tallada a Martorell cap al sud, com a mínim fins demà, sense més concreció. La patronal Pimec demana que no siguin les empreses les que hagin de pagar els plats trencats.
Que no es traslladin a les empreses els costos derivats d'un dèficit d'inversió d'infraestructures que han reconegut els propis governs de l'Estat i el govern de la Generalitat de Catalunya.
Catalunya al dia.
I mentre el país intenta recuperar la normalitat dels trens, intenta també refer-se dels efectes del temporal de dilluns. Ahir us dèiem que Sils, a la Selva, i a Castelldefollit de la Roca, a la Garrotxa, no poden beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola. Doncs el mateix passa a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel. És un dels municipis que més va patir durant la sequera i ara ha de tancar l'aixeta per massa aigua.
Nosaltres ens alimentem d'un aqüífer que és un riu subterrani. És clar, a l'augment de caudal de l'aigua, arrastre de sediments que hi pugui haver al terra. Per tant, surt aquest valor de turbidesa.
És un valor que més que duplica el que seria l'òptim perquè es pugui subministrar aigua de qualitat als veïns. I a la Seu d'Urgell tanca l'escorxador per jubilació.
Ho han intentat, però no han aconseguit trobar qui vulgui comprar el negoci.
Per les empreses de fora som exageradament petits i no els hi cobrim les seves expectatives. I per la gent de la zona som massa grans.
I això obliga els ramaders de la zona a fer més de 100 quilòmetres per portar els animals a sacrificar, amb el perjudici que els comporta.
Generen més pèrdues i, a més, és un tema també de preu. Anem a Balaguer, els altres gent a la zona de la Cerdanya sembla que van a la zona de Sabadell i, clar, ens han de buscar la vida.
I a la Ribera d'Ebre estan preocupats per l'estat del pont de les Arcades.
És el que dona accés al municipi des de la C12 i s'ha anat desgastant.
Hi ha una part del forjat que ha caigut o s'ha desprendit, sobretot el que és la part que hi ha més humitat i més aigua és la que hem detectat, sobretot aquests desprendiments.
L'alcalde demana al Ministeri de Transports que el revisi per decidir si cal restringir encara més el pas de camions de gran tonatge per aquest pont.
L'alcalde de Móra d'Ebre a la Ribera d'Ebre. Comença el cap de setmana muntalla a la P7 i encara molta gent que no s'atreveix a agafar el tren. Com tenim les carreteres, equip viari Txell Garriga?
Bon dia, doncs. Tot i el tall a la P7, en general, millor que ahir. Tenim un accident ara a la ronda de dalt a l'altura de Montigalà, direcció Mataró, i també està tallada la C43 de Pinell de Brai a la Terra Alta, on ha volcat un camió. Arran del tall, alguns punts de retenció que veiem estables, al voltant de Martorell, cap als punts on es fan els desviaments, també les vies que assumeixen el trànsit, la 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà per enllaçar cap a la C32, la B24 i l'N3 340 Vallirana cap a Vilafranca i també l'N340, però a l'altura ja de Vilafranca per enllaçar amb la P7.
I pel que fa al temps, ara aquí, si més no, a Barcelona fa un sol espectacular, però demà tornen les pluges, Dani Ramírez?
Sí, canvi de temps. Aprofitem aquestes clarianes. De tota manera, hi ha núvols al Baix Llobregat. Potser d'aquí un moment arriben a l'àrea de Barcelona. I com que anirà fent vent, aquests núvols van i venen, marxen ràpid. De tota manera, tarda amb clarianes. Temperatures de 15 a 16 cap a la costa. I al llarg de la tarda, alguna gota pot caure a la Ribagorça, a l'àrea dels Ports i al nord de l'Alt Empordà. Ben poca cosa. Demà, matinada i matí, ja canvia el temps. Arriba una pertorbació, compte. La pressió atmosfèrica serà baixa, el vent cada cop més intens de l'oest i nord-oest i sembla que passarà ràpid, però matinada, matí fins allà al migdia podria caure neu cap als 700-800 metres i no descartem al voltant dels 400 al centre i sud de Catalunya, Camp de Tarragona, la zona de Prades, la zona de la Panadella, els Ports, i pot nevar una estona fins al prelitoral de Barcelona. Després sembla que ràpidament això marxarà a la tarda cap a Girona i, per tant, no sembla que es presenti una gran nevada, però el Pirineu anirà fent tota la jornada i també demà a la tarda nit alguna pluja important al nord de l'Alt Empordà, cap a l'Albera.
I els esports avui, què explicarem, Ricard Isidro?
Mira, d'una banda, que el Barça ja n'ha apuntat en vermell a l'agenda la data del 15 de març per celebrar les eleccions a la presidència del club, coincidirà amb la visita del Sevilla a la 28a jornada de Lliga. El Girona segueix preparant, en aquest cas, el partit de dilluns contra el Getafe a Montilivi, que tancarà la 21a jornada de Lliga. Un partit que podria suposar el debut de no només Ter Stegen, sinó també d'Echeverri i Fran Beltrán. També en futbol, el Nàstic de Tarragona juga demà al nou estadi contra l'Eivissa. L'objectiu és clar, trencar la dinàmica de quatre derrotes consecutives. I a Lleida van amb l'hoquei patins. A la Eurocup, el Pons Lleida comença a disputar demà els quarts de final a la pista del Sant Joanense portuguès. La tornada serà el dissabte 7 de febrer a casa.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Andrea Martínez i Xavi Vall al control central. Són la 1:06. Comencem. Catalunya al dia. I avui, divendres 23 de gener, els trens han tornat a circular. I poc ens imaginàvem que aquest so ens semblaria música celestial. La represa de Rodalies està marcada per algunes incidències i pels dubtes i la desconfiança dels usuaris.
Normalmente esta hora es está a tope, no ves el suelo de gente. Hoy no hay nadie, ¿ves? Que no se veía la gente.
Provaré, però porto les claus a la butxaca del cotxe per si he de tornar enrere.
Anem boig, puc triar el seient. Pots veure tres vagons i anem quatre persones.
Cambio de parecer y me voy por otro camino, porque el tren, viéndolo visto, no llega a la previsión de hora.
Doncs després de dos dies d'aturada i de l'intent fallit d'ahir de recuperar el servei, avui les estacions i els trens estaven més buits del que és habitual. Altres mitjans de transport, com els autobusos, anaven més plens, en canvi, i s'han reforçat. La circulació de trens ha començat amb combois que no passaven o que ho feien fora d'hora, retards i també algunes limitacions. Alguns d'aquests problemes s'han anat solucionant amb el pas de les hores. Anem a fer un repàs ara de com està la situació ferroviària a Catalunya. Sapiguem com funciona Rodalies ara mateix. I anem en primer lloc a l'estació de Sants, a Barcelona. Allà hi tenim en José Antonio Muñoz i un dia més en Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Estel.
I la pregunta a aquesta hora és sí. Com va el servei? Vinga.
Mira, hi ha trens a tota la xarxa, però no totes les línies tenen el servei normalitzat. Arran del pentinat que es va fer, que s'ha fet aquestes últimes hores a la infraestructura, s'han localitzat alguns defectes, branques, algun esvoranc, que obliga, per exemple, a la R1 ara mateix a circular en via única entre Badalona i Montgat i el mateix a la R4 entre Terrassa i Manresa. A la R2 Nord només passen els trens amb origen a Sant Celoni. Tot plegat causa retards en aquestes línies, també en els regionals. El cas, però, és que com dèieu, a l'entrada per fi hi ha trens, encara que amb pocs usuaris. Això és el que ens deia també un passatger de la R1.
Yo lo agarro en Badalona a las 6:10 y no pasó sino hasta las 6:20. Pero venía vacío, ¿eh? Vacío.
Després de dos dies traumàtics, molts usuaris és evident que han seguit anant als autocars, a més reforçats des d'avui amb 61 vehicles més. Els que han optat pel tren abans se n'han assegurat.
Vaig a Vilanova i la Geltrú, normalment no l'agafo, vaig perquè és l'única cita que em donaven a l'oficina de l'atur i estava resant perquè avui funcionessin els trens. I estava escoltant la ràdio aquest matí i també estava veient a la web i em sortia que no hi havia cap incidència a priori.
Aquest és el sentiment dels usuaris avui, d'alguns d'ells, si més no, i els maquinistes i Renfe, Joan, com s'han afrontat aquest dia?
Els maquinistes han tornat a la feina després de l'acord que els dona més protagonisme en la gestió de la seguretat. Avui han fet la tercera concentració de silenci aquí a Sants i han instal·lat un punt de record al jove estudiant de maquinista mort a l'accident de Gelida. I Renfe amb la intenció de recuperar la confiança dels usuaris. Antonio Carmona, portaveu.
Si em permeteu fer el símil futbolístic, hem patit una triada, una rotura de lligaments i estem tornant al camp, estem tornant a la plantilla i a incorporar-nos ja de forma habitual al que és a la dinàmica de l'equip.
El govern recorda que avui és l'últim dia que recomana el teletreball amb el pretext de la situació ferroviària.
Doncs bon símil el que feia servir Antonio Carmona per referir-se, doncs, això, com un esportista que ha d'anar recuperant la seva normalitat al terreny de joc, però progressivament, a poc a poc. Joan, gràcies i gràcies per la feina d'aquests dies aquí a l'estació de Sants. Bon dia.
Bon dia.
Doncs a l'estació de Sant Vicenç de Calders, que és on conflueixen línies de rodalies i també de regionals, els passatgers també han hagut de fer front a les incidències i als retards, que han estat importants en alguns casos. Estació de Sant Vicenç de Calders, Baix Penedès, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí,
com de greus han estat aquests retards?
També una mica similar al que explicava el Joan. Trens a deshora durant bona part del matí i mig buits. Això sí, a partir de les 12 del migdia aproximadament s'han començat a normalitzar la majoria d'horaris, sobretot pel que fa a la R2 Sud, i també a regionals. Ja no hi ha els retards d'hora i mitja que hem tingut diversos trens al llarg del matí i que han obligat a usuaris com l'Òscar, que ve de Tarragona amb destí a Olesa de Montserrat i que ha de fer normalment ja molts canvis, a sortir molt abans de casa.
Avui he avançat el trajecte una hora, tot i així, tot avançar-lo una hora. Ja he arribat aquí a Sant Vicenç 40 minuts més tard del que tenia previst. Ara he d'agafar l'autobús, m'adono que acabo de perdre l'autobús i encara no sé quan triguen a arribar a Martorell. I llavors no sé quan m'allargarà el trajecte, no sé si arribaré puntual a la feina avui.
Com dèiem, hi havia molt pocs usuaris. A primera hora del matí, penseu que aquí hi ha centenars de persones que agafen el tren en direcció a Barcelona. Doncs bé, avui n'hi havia poquíssims i els pocs que han arribat a primera hora arribaven amb una barreja de sensacions entre l'aventura i la il·lusió.
Con la aventura de cada día, porque venir aquí a la estación es una aventura diaria.
Voy a Barcelona, por fin creo que va a funcionar esto. Está siendo muy largo.
La intenció d'arribar a la feina, puntual. Estic il·lusionat.
L'Anna Gómez, la portaveu de la plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies, ens deia que és normal que la gent no s'hagi cregut aquesta normalització del servei que s'anunciava, com ha quedat demostrat, explicava.
Això que ens vam fer ahir, d'anar a les vies, mirar a veure si ve un tren, i aleshores decidir que fem les nostres vides, doncs no ho tornaríem a fer avui. La gent s'ha buscat la vida. La veritat és que he vist que porten una hora de retras, per tant, podem dir que normalitat al servei.
Sí que han funcionat amb normalitat els autobusos del pal alternatiu de la línia R4, la que està afectada per l'accident de Gelida. D'aquí surten cada 30 minuts, però, com passa amb els trens, també amb poquíssims usuaris.
Doncs aquesta normalitat molt, molt, molt entre cometes les que s'està vivint aquí als trens de l'R4 i a la resta de trens que passen per l'estació de Sant Vicenç de Calders. Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
I a la línia R1, que és la del Maresme, que és la línia de rodalies amb més viatgers, és una de les més afectades per les incidències d'avui. Sentíem en Joan que ens explicava que hi ha un tram on els trens circulen per via única. Estació de Mataró, Marta Vallès.
Hola, bon dia, Estel.
El matí ha deixat una imatge, a més, a l'estació d'aquí de la capital del Maresme, molt poc habitual.
Sí, perquè no ho és veure les andanes buides en hora punta, com estaven aquest matí. A les 7, a les 8, poquíssimes persones esperant el tren. Per tant, poc moviment, però una tranquil·litat estranya, causada probablement perquè molts usuaris avui ja no se l'han volgut jugar. No és el cas d'aquest viatger, en López. Vam parlar ahir amb ell, no va poder anar a treballar. Avui confiem que hagi arribat bé a Premià de Mar.
Llamé a mi empresa y me dijeron que, bueno, es mejor a casa. Y bueno, todo de momento, no sé, tardará un poquito, pero aquí estoy. A qué hora llegaré, pero bueno.
A la R1 sí que hi ha una incidència. Els trens cap a Barcelona Barcelona circulen amb retard, però fan tot el recorregut. Cap al nord no és així. Es pot anar en tren fins a Blanes, però per arribar a Maçanet s'ha de fer servir el transport alternatiu per carretera.
Venim de Blanes, estava l'autobús de Moventis i llavors ens ha portat fins a Arenys. Hem agafat el tren a Arenys i hem arribat fins aquí.
Entre els usuaris, cansament per les incidències, sobretot per les que creuen que es podrien evitar.
Que no posin serveis alternatius o que vagin fatal, pues, tampoc és això.
No entenem per què fan estacions noves perquè la gent no es coli, en vez d'invertir aquest diners primer a la infraestructura, que és el que falta. M'entens? Primer arreglar catenàries, vies, etc. Seguretat per tothom, per als ciutadans, pels maquinistes, per tothom. I després ja arreglaran les estacions.
L'operadora Moventis, que fa el trajecte per carretera de Mataró a Barcelona, ha mantingut avui el reforç de vehicles. Anaven molt plens en hora punta del matí, però, segons els viatgers, tot ha funcionat prou bé.
Catalunya al dia. Mentrestant, el govern adaptarà els protocols que ja s'apliquen als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al servei de Rodalies perquè quan hi hagi avisos vermells per mal temps, els trens s'aturin. Això ho ha avançat la consellera Paneque al matí de Catalunya Ràdio. Comissions Obreres, de la seva banda, assegura que fins ara el sector ferroviari ha funcionat amb regulacions establertes, però que no hi havia res per escrit. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. La Generalitat, Renfe, DIF i els sindicats ja treballen en un nou protocol que ha de definir exactament què s'ha de fer en cada situació. Si fa vent, reduir velocitat, per exemple, si hi ha una alerta vermella per un temporal, aturar directament el servei o revisar l'estat de la infraestructura abans que els trens puguin circular. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que els ferrocarrils, això fa temps que està establert, funciona bé i que ara ho adaptaran a Rodalies.
Protocolaritzar les actuacions en cada moment i com actuar. Això, en aquests moments, està operant ja de fa molts anys a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i la idea és traslladar aquests protocols adaptats al sistema de Rodalies.
De tota manera, Paneque ha reconegut que el dia que es va accidentar el tren a Gelida no hi havia alerta per mal temps. A la pregunta que potser molts us feu sobre com s'ha funcionat fins ara a Renfe, doncs el coordinador del sector ferroviari de Comissions, Pau Mercè, respon que amb uns paràmetres acordats, però res més.
Bueno, sí que hi havia unes limitacions, però no estaven establertes. Però cap operadora, sí que en tenien, però cap operadora, aquests episodis de climatologia són d'uns anys ençà. Llavors sí que totes les companyies ferroviàries ho estan fent. Llavors nosaltres el que hem fet és proposar un protocol i accelerar.
Renfe, en canvi, defensa que el protocol existeix, diu que contempla que sempre que hi ha una alerta per mal temps es fa una reunió amb Protecció Civil per respondre de la millor manera. Per cert, que en aquesta entrevista que us dèiem de la consellera al matí de Catalunya Ràdio, Paneque, ha assegurat que ahir el govern va ser el primer sorprès que la majoria dels maquinistes no es presentessin a la feina i ha reiterat que han obert un expedient informatiu que si acaben sancions, doncs que seran per Renfe.
Gràcies, Sara, bon dia.
Bon dia.
És un quart i dos minuts de dues. I és evident que aquesta crisi de mobilitat ha tingut també una derivada política. Junts per Catalunya apel·la a una resposta de país davant del que ha passat aquests dies. Carles Puigdemont ha convocat per demà la direcció i els càrrecs electes del partit a una cimera extraordinària a Perpinyà. Jordi Corbalan.
Junts qualifica d'emergència nacional la situació provocada per la paràlisi de Rodalies aquesta setmana i el tall de la P7. El número 2 del partit, Jordi Turull, avança que de la cimera de demà sortirà una crida a la ciutadania i als agents socials.
Volem apel·lar davant d'aquesta paràlisi que hi ha, davant d'aquest col·lapse que hi ha al país, davant de la dinàmica d'anestèsia permanent del govern. Nosaltres demà apel·larem a un ja n'hi ha prou que els faci sortir, que els faci despertar.
Esquerra s'ha reunit aquest matí amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després que ahir el seu líder, Oriol Junqueras, advertís al govern que si no hi havia solucions, demanarien dimissions. Després de la reunió, la portaveu parlamentària Esther Capella ha demanat al govern també ambició nacional.
Doncs passat tot plegat, analitzarem si el govern ha estat a l'alçada o no ha estat a l'alçada. És molt maco i està molt bé doncs, fer foc d'encenalls. Però les solucions, el que la ciutadania espera de les institucions, el que la ciutadania espera dels partits polítics quan governen i quan estan a l'oposició, doncs que siguin capaços de trobar les solucions per garantir els seus drets.
Esquerra ha retret el conseller d'Empresa, Miquel Samper, que hagi estat desaparegut, en comptes de propiciar un acord amb patronals i sindicats per garantir el teletreball i com es compensen les hores de feina perdudes per l'aturada dels trens.
doncs, derivada política i, òbviament, també derivada empresarial. Els empresaris calculen que l'aturada de trens i el tall de la P7 han tingut un cost de 9 milions d'euros al dia. És una estimació que fa la patronal de la petita i mitjana empresa, que és la PIMEC. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs, per fer aquest càlcul, la patronal de la petita i mitjana empresa té en compte les pèrdues en costos laborals pels retards o les absències dels treballadors i l'impacte que això té en el producte interior brut. L'entitat reclama que no es traslladin a les empreses els costos derivats dels dèficits d'inversió reconeguts pels governs. Josep Ginesta n'és el secretari general.
L'impacte és de fins a 9 milions d'euros diaris en el conjunt del país. En tot cas, és una estimació que no ens ha de fer perdre de vista que allò més rellevant és que des de PIMEC exigim claredat institucional i que no es traslladin a les empreses els costos derivats d'un dèficit d'inversió d'infraestructures que han reconegut els propis governs de l'Estat i el govern de la Generalitat de Catalunya.
PIMEC exigeix a la Generalitat que exerceixi plenament les seves competències en matèria laboral i investigui si les aturades que hi va haver s'emmarquen en una possible vaga encoberta dels maquinistes. Una altra patronal, la CECOT, afirma que l'aturada de trens i el tall de la P7 suposaran pèrdues econòmiques directes i indirectes rellevants, però encara no té calculada la xifra. I l'entitat Comertia, que representa empreses de caràcter familiar, també alerta del greu impacte sobre el teixit econòmic català, sobretot en els comerços, perquè no s'hi pot fer teletreball.
Entesos, gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia.
I atenció si sou usuaris afectats, perquè l'Associació d'Advocats d'Osona, en defensa dels drets humans, fa una crida als passatgers de Renfe, que aquesta setmana han sortit perjudicats per l'anul·lació del servei de Rodalies i mitjana distància. Aquests advocats consideren que s'han vulnerat diversos drets, com ara el de mobilitat, l'accés a la feina o a l'educació, i planteja que s'indemnitzi aquests perjudicats. Maria Núria Rebetlle, bon dia.
Bon dia. Ens hem posat en contacte amb aquesta associació i l'especialista en tràmits a l'administració, l'advocada Judit Rossell, explica com s'ha d'articular aquesta reclamació.
Pel servei anòmala de Renfe que està prestant a Rodalies, doncs jo he tingut aquest perjudici. I aquest perjudici jo el valoro en tant, fins i tot danys morals, podríem estar parlant. I es fa una valoració i es demana l'ENDA a l'administració actuant en aquest cas que ens indemnitzi.
Aquesta associació tramitarà una reclamació patrimonial a l'administració que pertoqui de manera gratuïta. Rossell remarca això.
El mal és que es desenvolupa tot en el termini d'un any. El que passa que, entenc jo, si hi ha una resposta massiva, s'obligarà l'administració a ser contundent i a donar resposta ràpida.
Es pot contactar amb aquests lletrats a través del correu electrònic associacioadvocatsosona@gmail.com.
associacioadvocatsosona@gmail.com. Gràcies, Maria Núria, també. Bon dia.
Bon dia.
I a Barcelona, representants de plataformes d'usuaris de Rodalies es plantaran aquesta tarda a les 4 a la plaça Sant Jaume per reclamar que el rebi la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Li traslladaran el seu malestar pel caos viscut, volen garanties que no es repetirà i poder escoltar en primera persona quins plans preventius s'han establert a partir d'ara. Montse Ayats, de la plataforma Perquè no ens fotin el tren.
Manifestar la nostra indignació davant d'aquesta situació i buscar mecanismes perquè això no torni a passar. I els mecanismes passen per exigir a qui toqui, doncs, el manteniment preventiu, etc. I, per tant, que Adif, Renfe compleixin allò que han de complir.
I quan són la 1 i 23 minuts ens ocupem dels efectes sobre el trànsit rodat arran d'aquest tall a la P7 en sentit sud des de Martorell, doncs bé, que continuarà com a mínim fins demà. Però, Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
Tenim algun tipus de previsió de quan s'obrirà?
Ara per ara, a hores d'ara, no.
No.
El director del Servei Català de Trànsit, en Ramon Lamiel, ha explicat que demà, conjuntament amb el Ministeri de Transports, faran una avaluació de la via a veure si es troba alguna data de quan es pot obrir. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Continua tot igual, les mesures de gratuïtat de la C32 estan vigents i nosaltres amb l'estratègia de balancejar trànsit cap a les diferents alternatives que ja donàvem ahir i amb tota la informació que anem donant. Per tant, nosaltres, com a Servei Català de Trànsit, tindrem més informació demà. De moment està tallada fins demà.
Des que es va tallar la P7, com bé sabeu, el trànsit es desvia per vies alternatives i, evidentment, la circulació s'ha vist afectada. Avui, però, com que és divendres i hi ha més gent que teletreballa, la cosa ha anat una mica millor. Tot i això, el trànsit s'ha incrementat un 10% en relació amb altres divendres. Ramon Lamiel ha destacat el paper que està tenint la C32 des que es van aixecar les barreres dels peatges fa dos dies.
La C32 ha passat de 60.000 vehicles totals que portava normalment, són xifres d'ells, del Departament de Territori, a 120.000 vehicles diaris, és a dir, ha doblat la intensitat mitjana diària de vehicles, la qual cosa ens ha ajudat a que, tot i ser un tall que perjudica molt aquest tall de l'AP7, haguem minimitzat o haguem, en certa manera, contingut l'afectació que podia ser molt més considerable.
I pel que fa al tren accidentat, encara queden els 3 vagons més malmesos a les vies. La idea és que el primer vagó, el que està pitjor, sigui desballestat al mateix punt de l'accident. Segons ens ha confirmat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, la intervenció és complexa i s'està mirant si hi pot fer arribar una grua.
Catalunya al dia. Ens situem ara a l'Espluga de Francolí, això és a la Conca de Barberà. Ha prohibit el consum d'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola. L'Ajuntament ho associa a la pluja dels últims dies i espera que el problema quedi resolt demà passat, diumenge. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat exactament aquí?
Doncs, segons ha explicat l'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, és un fenomen que acostuma a passar quan plou molt de forma continuada. Hi ha una concentració més alta de sediments a l'aigua i això fa que surti tèrbola. Un fet que, tot i que no genera perill d'intoxicació, no la fa apta per beure.
L'important és que no hi ha cap perill, és important dir-ho, que el consum d'aigua no es recomana, o sigui, no s'ha de beure, però evidentment no és un perill, no és una contaminació, i és un període acotat. I que l'aigua no falti, que per la resta d'usos, doncs,
L'Ajuntament descarta utilitzar aigua de la connexió del Consorci d'Aigües de Tarragona perquè això no soluciona el problema immediatament, ja que aquesta aigua s'aboca al dipòsit principal, que ara està ple amb l'aigua tèrbola dels aqüífers. L'alcalde ha dit que en el futur es vol habilitar un altre dipòsit per no mesclar els dos tipus d'aigua. Mentrestant, assegura que a hores d'ara la concentració de sediments ja va a la baixa i creu que a finals d'aquesta setmana ja es podrà veure aigua de l'aixeta. Tot plegat passa en un poble que va ser un dels municipis del país on hi va haver més talls d'aigua a causa de la sequera. I ara es demana als veïns que tanquin l'aixeta per un problema vinculat a l'excés de pluja.
Doncs el mateix passa, us ho explicàvem ahir, a Sils, a la comarca de la Selva. Continuen repartint aigua amb cisterna perquè la de l'aixeta surt tèrbola, no es pot fer servir ni per beure ni per cuinar, perquè la llevantada va acumular molta aigua amb fang, pedres, herbes, tot això a la zona dels pous, i Fèlix Martín no ha millorat la qualitat, eh?
Hola, bon dia. Sí, sí que ho ha fet, però encara falta. A més del tractament aplicat per potabilitzar l'aigua, avui a Sils hi han posat un nou filtre que ha d'agilitar la recuperació del servei. Però mentre això no passa, s'amplia l'horari de repartiment d'aigua a través d'un camió cisterna. S'ha fet aquest matí, doncs, a 1, a la tarda es farà de 5 a 7, demà igual, també de 5 a 7 i de 11 a 1, i diumenge només al matí. Des de l'Ajuntament de Sils confien a recuperar el servei els pròxims dies, quan des de Salut Pública en confirmin la qualitat. I ja avisen que estudien inversions futures per dificultar que els pous es puguin tornar a inundar, com ha passat ara, o com ja va passar també pel temporal Glòria ara fa 6 anys.
I igual estan a Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa.
Sí, exacte, el temporal va fer arrossegar molts sediments fins a les aigües subterrànies. Confiaven a tenir-ho resolt aquest matí, ara ja no surt tèrbola l'aigua, però encara no saben el resultat de les últimes analítiques per garantir-ne la qualitat. Esperen a Castellfollit de la Roca saber-ho aquesta tarda i poder aixecar les restriccions.
I l'Ajuntament de Móra d'Ebre demana al Ministeri de Transports que revisi l'estat del pont de les Arcades. És l'accés al municipi des de la C12, des de l'eix de l'Ebre. Des de fa uns mesos hi ha hagut lleus despreniments que han deixat al descobert els materials amb què es va construir. Anem a Móra d'Ebre. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Per què, a banda de la revisió, què més demanen?
Doncs mira, bàsicament saber si cal o no aplicar més restriccions de les que ja hi ha al trànsit de camions de més de 20 tones. El pont es va construir l'any 1943 i és la via d'accés més ràpida Lleida des de la C12 a Baix de l'Ebre. Des de fa uns mesos, la situació preocupa. Rubén Viernes és l'alcalde de Móra d'Ebre.
Sobretot, doncs, aquest visualització del ferro que es veu, està viu, per tant, hi ha una part del forjat que ha caigut o s'ha desprendit, però sí que és veritat que en altres zones també. Sobretot el que és la part que hi ha més humitat i més aigua és la que hem detectat, sobretot aquests desprendiments i la visibilitat del ferro a vista.
Des que es va fer el pont nou de la Nacional 400.000, el nombre de camions que hi passen s'ha reduït considerablement. Tot i així, encara hi ha algun que es perd amb el GPS.
Ens trobem que els Google Maps i molts navegadors encara fan passar amb la Nacional 420 pel mig. 20 tonelades ja les limitacions a les dues entrades de la població. Si són dos vehicles que passen, són 40 tonelades. La limitació està a 20 tonelades, llavors el que demanem és, una vegada detectem quina problemàtica hi ha, si s'ha de reduir o no, o si s'ha de prohibir.
Els tècnics del Ministeri van visitar la zona el mes de desembre, però encara es desconeix què diu l'informe sobre l'estat real d'aquest pont.
Hem arribat a 2:15, un parell de punts de la crònica de successos. D'una banda, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de la mort d'una dona a l'Hospitalet de Llobregat, Quim.
El cadàver que presentava ferides d'arma blanca el van trobar ahir a la tarda a l'interior d'un local ocupat des del 2023. Els veïns feia prop de 2 anys que denunciaven crits i baralles i fins i tot van recollir més de 700 firmes per reclamar el desallotjament del local, propietat d'un fons d'inversió. Els agents van rebre un avís per una forta discussió i quan van arribar al lloc dels fets van trobar la víctima ja morta. Ara s'investiga si es podria tractar d'un crim masclista. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que està sota secret d'actuacions.
I la Fiscalia de Barcelona investiga l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pel desallotjament, el desembre passat, de centenars de persones de l'antic Institut B9. El Servei Especial d'Odi i Discriminació ha admès a tràmit la denúncia que va interposar l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, i des de l'Ajuntament de Badalona creuen que amb la denúncia només es persegueix notorietat pública, Maria Núria.
Segons la denúncia, Albiol hauria pogut cometre els delictes de denegació de servei públic per motius discriminatoris, de desobediència a l'autoritat i prevaricació administrativa perquè no va proporcionar un habitatge alternatiu a les persones a qui feia fora. Si bé el desallotjament el van executar els Mossos per ordre judicial, en el seu escrit la jutja reclamava al consistori que articulés algun mecanisme perquè els desallotjats no es quedessin al carrer. Bona part d'aquestes persones, recordem-ho, va muntar un campament a sota el pont de la C31 durant diverses setmanes on veïns i ONGs els van proporcionar menjar i roba. Jaume Asens creu que hi ha prou recorregut perquè el viol arribi a judici.
Creiem que és una bona notícia pels drets humans que la Fiscalia consideri que la nostra denúncia estava fonamentada i confiem ara que s'arribi fins al final i l'Albiol, el senyor Albiol, s'hagi de seure a la banqueta d'acusats per donar explicacions sobre els seus actes reprovables.
Des de l'Ajuntament de Badalona consideren que la denúncia dels Comuns és un intent d'utilitzar la justícia com un mecanisme a favor dels seus interessos sense fonamentació ni tècnica ni jurídica. Remarquen que els serveis socials de Badalona van treballar abans, durant i després del desallotjament.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Quan passen 2:30 de 2:15, fem un cop d'ull a les notícies més clicades, més llegides del 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Que avui passen per aquesta reconstrucció de l'accident que va haver-hi a Gelida, no?
Sí, podreu veure en aquesta informació del 3catinfo, doncs, la reconstrucció del lloc on ha passat, on estava la via, on estava el mur, on estava el pont de la P7, i a partir d'aquí, doncs, analitzar una mica les incògnites que hi ha, no? Si efectivament la pluja va ser un factor determinant, si el mur va caure o no quan el tren passava per sobre o...
Si va ser simultàni.
Sí, ja estava caigut. I també important, de qui és la titularitat d'aquest mur i, per tant, qui l'havia de conservar, qui l'havia de mantenir en condició.
Clar, perquè al primer moment es va pensar que era un mur de la via del tren, no?
I sí,
no,
un mur de contenció del tren. I al final, realment, quan es va fer de dia, vam veure que efectivament formava part del mur de la P7.
Molt bé, què més tenim mentre el que ha cridat més l'atenció dels usuaris?
Mira, hi ha aquesta polèmica que hi ha hagut per un documental sobre el procés a Filmin. És un documental que, d'alguna manera, diguem que fa com una... No, com una
blanqueja com una
apologia,
mica, no?
De
la intervenció policial.
La intervenció policial, bàsicament, a Urquinaona, i parlen els policies, no?, i té tot el documental com un to, doncs, molt patriòtic, i hi ha una campanya de boicot a les xarxes, i Filmin es defensa, també és una de les, dient allò de no censurem canviem per ideologia, no? I és una de les notícies també més vistes a la web i l'app del 3Catinfo.
Van fer pintades també a la porta d'aquesta de Filmin, no?
Correcte. Sí, també ho podreu veure aquí en aquesta informació.
Què recomanem avui, Marc?
Mira, recomanació de la cartellera. Des d'ara, els divendres, podreu veure les recomanacions de la cartellera de cinema a càrrec de Marc Garriga. Aquesta setmana, doncs, Hamed, no podia ser d'una altra manera, no? L'adaptació d'aquest llibre de Maggie Farrell. Vull dir que, a més, la crítica la situa bé. Us recomano també que llegiu aquesta...
Molt nominada als Oscars, però és d'aquelles pel·lícules que fa una mica d'angúnia a veure si has llegit el llibre, t'ha agradat molt i tens l'imaginari, que potser llavors ja et roben la teva idea.
Passen les dues coses, a vegades molt bé, a vegades molt malament.
I fa un any, de què parlàvem?
Mira, doncs fa un any Sílvia Orriols justament perdia la qüestió de confiança a Ripoll i aleshores s'obria un període de 30 dies per si la resta de grups polítics formaven una majoria alternativa. Doncs ja sabem com va acabar. Al cap de 30 dies, la resta de grups polítics que sumarien, si tots es posessin d'acord, tots, gairebé tots, no es va posar d'acord. Per tant, Orriols va continuar com a alcaldessa, d'això ja fa un any, i a més ara l'Aliança Catalana, com sabem, a les enquestes, doncs continua molt disparada i pujant posicions tant a, per exemple, a Barcelona ciutat, però també al Parlament.
Molt bé, Marc, doncs dilluns ens tornem a trobar aquí. Que passis bon cap de setmana.
Correcte, bon cap de setmana.
Catalunya al dia.
Aquesta setmana us destacàvem que hi ha una cara positiva de tots aquests aiguats, de tots aquests temporals que hem anat tinguent, i és l'acumulació d'aigua. Doncs bé, aquí hem de sumar la de la neu, perquè ha nevat força als Pirineus i això suposarà una aportació de més de 600 hectòmetres cúbics d'aigua entre les conques internes i les de l'Ebre. Són xifres a les que ha tingut accés a aquesta emissora, les ha recopilades la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
I que formen part dels càlculs que tant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la CHEC, com l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, han fet a partir de la neu que hi ha ara a les muntanyes. Abans de parlar de les dades, però, Montse, per què no ens expliques com se sap la quantitat d'aigua que generarà aquesta neu que hi ha ara a les muntanyes?
Mira, la CHE té un sistema de monitoratge diari de la neu que hi ha als Pirineus. Tenen sensors i observadors que mesuren densitat, gruix, humitat, la temperatura de les diferents capes i que generen prou dades per poder saber quanta aigua hi ha en aquesta espècie de magatzem hídric que és el mantell nival. L'Agència Catalana de l'Aigua no disposa d'un sistema com aquest perquè el volum d'aigua provinent de la neu que desemboca els seus embassaments no té tant de pes com a l'Ebre, però fan servir la informació que els faciliten des de l'Institut Cartogràfic. Glòria Martín, nivòloga del Cartogràfic, ens explicava que aquestes dades també s'utilitzen per activar alertes de protecció civil, per exemple, quan la neu es pot fondre sobtadament per pluges intenses.
I si trobem una capa impermeable i ha de ploure fins a dalt de tot i aquesta aigua ens ha de fondre aquesta neu, de vegades hi ha el requeriment de, ostres, de la neu que hi ha actualment, quina susceptibilitat de fusió i quin equivalent d'aigua líquida hi ha immediat perquè hi haurà una pluja.
Doncs ara que sabem l'estadi previ de com es recopila aquesta informació, parlem ara sí de les aportacions que suposarà per als embassaments la neu que ja hi ha al Pirineu ara.
Abans de res, aclarir que no tota aquesta neu, que és molta, de fet un 40% no arribarà als embassaments perquè es filtra, perquè és arrossegada pel vent o perquè s'evapora abans. Tot i això, el volum d'aigua que generarà quan es fongui és important, sobretot per les conques catalanes de l'Ebre.
És extraordinari en el sentit que supera la media, con creces, especialment la de los últimos 5 años.
Ella és Maria Luisa Moreno, és cap d'Hidrologia de la CHE. Subratlla la rapidesa amb què aquestes reserves d'aigua, les que provenen de la neu, estan augmentant aquesta temporada. S'ha passat de 350 hectòmetres cúbics la setmana passada a més de 500 aquesta, i si es compleixen les previsions, la vinent arribarem a 700.
Quiero hacer hincapié en que es muy notable el incremento de esta última semana. Ahora la observación estimada, siempre estimada, con estos modelos, viene a haber sido un incremento la última semana de 200 hectómetros cúbicos y en la semana próxima, con los frentes previstos, la situación meteorológica indica que seguramente acumulemos de nuevo hasta 700 hectómetros cúbicos, es decir, 150 más.
I a les conques internes, què passarà?
Aquí els càlculs ens els ha fet en Josep Lluís Armenter, que és el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, que qualifica aquesta temporada d'excepcional.
Tenim uns 230 hectòmetres cúbics de neu acumulada, que d'aquests doncs, segurament anem a dir que el que realment serà profitable i que arribi als embassaments de tant del Ter com del Llobregat, en total seran al voltant de 100 hectòmetres que... Bueno,
això representa el 20% de tot el que es pot embassar als pantans de les conques internes. L'any passat, quan encara hi havia sequera, la neu només hi va portar 30 hectòmetres cúbics.
Clar, i la gent es pot preguntar què passa perquè va baixant aigua aquí, però els pantans tenen un límit, no?, que pugui assumir aquestes pluges, que és, llavors s'ha de desembassar, no?
És el que estan fent.
Clar, avui les conques internes ja han baixat una mica, els tenim al 90%, aquesta setmana dèiem per sobre del 90%, i, per exemple, Sau, que sempre agafem aquest cas perquè és molt paradigmàtic i perquè hi ha molta diferència amb l'any passat, havia arribat al 96-97 i ara està, Montse?
Al 89.
Al 89, per tant, una mica més moderat, no? Gràcies, Montse, bon cap de setmana.
Gràcies.
Amb la tria del jurat popular ha començat avui a Girona el judici contra un home que, fugint de la policia, va provocar un accident mortal. Això va passar l'any 2023 a l'autopista AP7, a la Jonquera, a l'Alt Empordà. El fiscal demana per ell, Girona Clara Jordan, 19 anys de presó.
Sí, l'home que llavors tenia 22 anys conduïa en sentit nord amb el cotxe carregat de marihuana i haixix. Quan ja era molt a prop de la frontera, va veure la policia i per esquivar-la va canviar de sentit i es va posar a circular en contradirecció per la P7. Un cotxe el va poder esquivar, però el que anava al darrere no. Van xocar frontalment i el conductor del cotxe que anava en el sentit correcte, un home de 61 anys, va morir a l'acte. L'acusat es va fer ferides lleus. El fiscal l'acusa d'homicidi intencionat perquè l'accident, diu, no va ser fruit d'una equivocació. Considera que l'home sabia que si es posava en contradirecció podia provocar un accident i tot i així ho va fer. També està acusat de conducció temerària i de delicte contra la salut pública per la droga que portava. A banda, demana una indemnització de 400.000 euros per la família de la víctima.
I el sindicat Comissions Obreres denuncia que el sistema d'adjudicació de places de professors facilita la corrupció i provoca inestabilitat a les plantilles, i per això reclama que es derogui. És un sistema que funciona des del 2014, que han impulsat governs de diferents colors polítics i que Comissions Obreres ha analitzat en un estudi que ha presentat avui a Girona. Núria Peraire, quines dades més us han donat?
Hola, bon dia. Doncs segons Comissions Obreres, en uns 10 anys el nombre de places definitives s'ha reduït un 20%. Per tant, els professors que estan pendents de tenir plaça fixa estan en una situació més inestable. Això fa que hi hagi més adjudicacions de places, ha dit, a voluntat del director de cada centre educatiu, ens diuen. Segons l'estudi, aquest tipus de places, ha dit, han passat en uns 10 anys de 2.000 a 9.000. L'autor de l'estudi, Álvaro Lafuente, afirma que cal derogar els tres decrets que defineixen aquest sistema, que són el decret de plantilles, el de direccions i el d'autonomia de centres.
Que no dona ni estabilitat i el que sí que fa és que facilita la corrupció i adjudicar a dit desenes de milers de llocs de treball públic.
Han explicat alguns testimonis que els han arribat que exemplifiquen, diuen, els problemes de la tria a dit dels professors.
En un altre centre, fer una entrevista per una substitució llarga i rebutjar-me per estar embarassada. No reclamació per l'any vinent, quan porto 5 anys al centre molt implicada. Motiu, segons la direcció, ser massa crítica i no anar amb la línia de centre.
El decret de plantilles es va fer amb la voluntat que cada centre pogués determinar el tipus de perfil professional que necessita segons el seu projecte educatiu. El sindicat critica que no es vigila, que no es corrompi. Recorda que és un sistema que s'ha donat amb diferents governs de diferents colors i que a tot l'Estat només es troba a Catalunya.
La Seu d'Urgell es queda sense escorxador després de 65 anys d'activitat. L'equipament ha tancat arran de la jubilació dels seus gestors i de la falta de relleu. També diversos ramaders ara es veuen obligats a desplaçar-se més de 100 quilòmetres fins a Balaguer o l'Alta Cerdanya per continuar amb el sacrifici dels animals. La Seu d'Urgell, Pau Rovira, els ramaders lamenten, òbviament, la pèrdua d'aquest servei.
Hola, Estel, bon dia. Sí, un servei que també permetia madurar i elaborar carn amb valor afegit, com hamburgueses, botifarres o salsitxes, garantint traçabilitat i qualitat. Victòria Roig, fins ara administrativa i ajudant de gerència, explica que la l'escorxador havia estat clau per a la producció de poltre, vedella i xai i havia acollit unes 130 famílies del Pirineu.
Els clients que teníem eren de la zona del Berguedà, de Cerdanya, amb vedell, amb xai, del Pallars, de la Ribagorça també en teníem i de la part del Solsonès també n'hi havia algun. I era això, el tema del sacrifici, la maduració, l'especejament, el tallat, l'envasat i acabar amb el lot i també amb l'elaboració.
Domènec Estany, gerent jubilat, lamenta que l'equipament feia anys que buscava relleu sense èxit i que, tot i que hi havia interès, no s'ha arribat a aconseguir.
Perquè per les empreses de fora som exageradament petits i no els hi cobrim les seves expectatives. I per la gent de la zona són massa grans. I llavors trobar l'encaix idoni es fa complicat.
El coordinador d'Unió de Pagesos a les Comarques de Muntanya, Joan Guitart, considera el tancament una gran pèrdua per al sector, que per competitivitat hi veu com el transport i desplaçaments generen estrès als animals.
Nascer en Balaguer representa 100 quilòmetres de baixar, de transportar, d'anar a recollir, d'estrès per l'animal, perquè l'animal també ha fet de portar-lo amb un camió durant una hora i mitja, dues hores de transport, això ja es provoca en estrès, generen pèrdues i, a més, és un tema també de preu. Anem a Balaguer, els altres gent a la zona de la Cerdanya sembla que van a la zona de Sabadell i, clar, ens han de buscar la vida.
Els ramaders de la zona apunten que cal implicació de les administracions per reactivar l'equipament i proposa un model en què els ramaders siguin els principals accionistes. També defensen la creació d'un centre de recollida de carn de caça com a oportunitat econòmica per al Pirineu.
I des de fa una mica més d'un any, un ramat municipal d'ovelles i cabres neteja els entorns de Vilamòs, a la Vall d'Aran, per protegir el poble de possibles incendis. És un projecte finançat per organismes públics i que just fa uns dies ha acabat la seva fase de prova pilot. Sofia Cabanes, bon dia. I ara què? Quin és el següent pas?
Bon dia, Estel. Doncs podem dir que el projecte tindrà continuïtat i que ara l'Ajuntament treballa per ampliar les pastures fins a arribar a les 50 hectàrees. Per fer-ho, necessitarà la implicació de propietaris privats. Amb molts d'ells ja s'han signat convenis per cedir terrenys abandonats, però els que no s'avinguen a la iniciativa hauran de netejar obligatòriament els seus camps. Oriol Salà és l'alcalde de Vilamòs.
Al final, el propietari acabarà pagant el cost, treure just a un cost molt car, i per tant, a croc que acabaria pagant el propietari de terreny, més era multa pertinent que li toque.
Esta és una ordenança pionera a l'Aran i que, amb l'exemple de Vilamòs, el Consell General ara vol fer arribar a tots els pobles.
Se contracta que hem bufet d'advocats qui ell que musec era ordenança i ara també era finalitat ell que des del Consell se pugui traspassar a tots els ajuntaments de la Vall d'Aran en que cada un és que era faena que cregui pertinent. Se la volen aprovar que l'aproven, se la volen modificar que la modifiquen.
Obiwec tindrà durant els propers 3 anys finançament públic, però l'objectiu és que acabi sent viable des de la iniciativa privada.
Jo prab que sa de sangi. Jo prab que sa de sangi.
Això que sentiu és una fusió musical de la comunitat catòlica i la comunitat sikh a la Catedral de Vic. Dues joves canten plegades i barregen creences. La gravació la podreu sentir a l'exposició que s'estrena avui al Museu de l'Art de la Pell, que depèn del Museu Medieval de Vic. És un dels muntatges que han fet 5 artistes contemporanis després d'estar dialogant durant mesos amb diferents religions. A Vic, amb un 30% de migració, n'hi ha 11 de confessions. L'exposició és el punt de partida d'un projecte més gran que es diu Instruments de l'Ànima Avui. L'Anna Tiadell ha parlat amb alguns d'aquests artistes.
Laia Soler, Llocs Sagrats.
La roba, el tèxtil com a element comú. Estils i colors a banda per l'artista, aquest és un punt de trobada per a les tres comunitats religioses amb què ha treballat. La Congregació dels Dolors, la Comunitat Sikh i la Musulmana.
Són aquests tres vídeos projectats sobre una sèrie de teles. En unes d'elles, en cadascuna d'elles hi ha un estampat que remet doncs, a un dels llocs sagrats de cadascuna de les religions. I al mateix temps també hi ha una sèrie de teles que són les que es van dissenyar i produir en aquests tallers que van fer les pròpies comunitats.
Pep Vidal, Jardí de Creences.
Cada religió té el seu propi paisatge, però les plantes fan de lligam silenciós. Una metàfora del que és una comunitat. L'artista ha conversat amb diferents confessions i ha fet recerca a fonts budistes, alcoràniques i bíbliques per triar espècies carregades de significats. El resultat, un jardí botànic multiconfessional dispers per la ciutat.
He plantat unes 70 llavors que són importants per les diferents confessions i una de les coses més sorprenents que he trobat durant el procés és que hi han plantes que són comunes a les diferents confessions, com per exemple la palmera, el raïm o la figuera.
Fitoconesa, reverberà els sons de l'ànima.
I la música com a element present a totes les litúrgies i cultes, els sons com a mitjà per escoltar, entendre i compartir a l'altre.
Dues veus, la Claudia Schneider per una banda de formació més gregoriana, Mihap Prit, diguéssim, de la comunitat Sikh, canten juntes i barregen creències des del campanar de la catedral de Vic, per una banda, i per altra, com els músics de la comunitat Sikh canten un raga dins del Gurdwara, del seu temple.
Un nom és el d'Eva Armisen, que potser a molts no us sona, però el cert és que triomfa molt moltíssim a Corea del Sud. Allà la coneixen com la pintora de la felicitat i presenta ara la primera gran exposició individual a Barcelona, que és la seva ciutat. Ho fa al Reial Cercle Artístic a Ciutat Vella, molt a prop de la Fundació Úniques, on un dels seus quadres inaugura la primera window art femenina del país. De tot plegat, en parlem amb la Montse Mas. Montse, bon dia.
Bon dia.
Perquè podem dir que amb aquesta exposició al Reial Centre Artístic, Eva Armisen es treu una espineta amb la ciutat on viu, en Barcelona, no?
Sí, definitivament, perquè els últims anys ha exposat molt els seus dibuixos i pintures des de Los Angeles fins a Singapur, Hong Kong o Lisboa, a banda de Seul, com deies, que és on més èxit té a fora. I, en canvi, aquí, a Barcelona, on viu i treballa des de fa més de 3 dècades, doncs feia uns 8 anys que no presentava cap mostra. L'escoltem.
Treballo molt a molts llocs, però a Barcelona tenia una cosa com pendent. Vull que sigui un recorregut que porti a la gent que fa temps que no veu la meva obra en directe, una primera part, que és la més nova, que parlen de la meva relació amb la ciutat. I després entrem com a la segona sala, la més gran, parla de l'amor. I després hi ha tota una secció que parla també de la fragilitat i de la força i de com per mi s'equilibren.
L'exposició es titula La vida pintada i inclou una sala sobre les dones genyo, bussejadores que pesquen a ple pulmó a l'illa sud-coreana de Jeju, a qui Armisen ha dedicat diverses obres.
Vaig tenir la sort de poder estar allà convivint amb elles i vaig descobrir que aquestes dones representaven molts dels valors fonamentals per mi, com és, bueno, el respecte per la natura, treball en equip, perquè van sempre juntes, l'orgull per la seva feina, que la defensen, i aquesta capacitat d'independència que van aconseguir generant un matriarcat.
Potser és que aquest esperit matriarcal és el que ha portat Armisen a col·laborar amb la finestra de la Fundació Úniques. És una entitat que promou l'art contemporani creat per dones. Uh-huh. En què consisteix aquesta iniciativa?
Doncs mira, la proposta ens convida a mirar una obra d'art des del carrer, com qui mira un aparador més, i s'inaugura amb un quadre d'Armisen, precisament, que és d'una dona amb els ulls tancats i envoltada de flors, que, segons diu l'artista, ens convida a somiar. I podeu passar quan visiteu l'exposició del Reial Cercle Artístic, perquè els dos centres estan molt a prop, a tocar de la catedral.
Doncs una proposta més que ens apuntem. Gràcies, Montse.
A vosaltres.
Pel més de 8 minuts i les 2 del migdia, la periodista i editora del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Agnès Marquès, ha guanyat el 46è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per la novel·la La segona vida de Ginebra Bern. S'acaba de fer públic ara mateix Barcelona, Montse Camps.
La prosa intensa i precisa d'aquesta novel·la, la història d'una periodista en hores baixes que, arran d'un article que ha d'escriure, es replanteja la manera de mirar el món i la pròpia vida. Serveix a l'autora per parlar dels límits entre els secrets i la veritat i la necessitat de construir relats per sobreviure.
Aquesta idea de què fem amb la vida dels altres quan la tenim a les nostres mans, com tractem la informació que sabem sobre els altres, tenim un poder, no? I com utilitzem aquest poder és el que m'interessa.
Aquesta és la segona novel·la d'Agnès Marquès, periodista de llarga trajectòria a la ràdio, la televisió i actual editora del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
I compte, perquè el mal temps d'aquest cap de setmana ha comportat que s'ha ajornat sense data encara la cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni de Barcelona. S'havia de fer demà, com altres municipis també, i per les previsions del mal temps, Anna, doncs, s'ajorna sine die.
S'ajorna sense data, però la idea és que es farà. La d'aquest any és l'edició número 201 i havien de participar més d'un centenar de cavalls i ases i s'hi havia de presentar un carruatge especial commemoratiu d'aquest aniversari. Com tu deies, no sabem quin dia es farà. Altres municipis que han provocat la cavalcada per demà són Vilassar de Mar i Centelles. A hores d'ara, tranquils, podem confirmar que almenys Vilassar la manté tal com estava prevista.
Doncs esperarem a veure si hi ha algun canvi sobre aquests Tres Tombs que s'han de fer, començar a fer aquest cap de setmana de Sant Antoni. I acabarem dient que el cantant i baixista Quim Mandado tanca avui la seva gira 40 anys de directes amb un concert a la sala La Mirona de Salt, amb un repàs a la seva trajectòria amb grups com Sant Traït i Guardians del Pont, i també acaba així la seva etapa en solitari, concert especial amb col·laboracions de diversos músics.
Esports.
I ara 5 minuts per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions. I aquí a Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
Ja hi ha data per les eleccions a la presidència del Barça.
Seran el diumenge 15 de març del 2026. Així ho justificava Joan Laporta.
En sessió de junta directiva hem acordat que el proper 15 de març celebrarem eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Pensem que pel funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot a nivell esportiu, és la data més apropiada. I, bueno, estem segurs de que seran unes eleccions modèliques i que hi haurà una gran participació.
Aquests comicis coincidiran amb el partit de Lliga contra el Sevilla al Camp Nou de la 28a jornada. I, de fet, aquesta votació s'ha fixat en el primer dia hàbil que permeten els estatuts del Barça. Ara, els precandidats hauran de recollir un mínim de 2.300 signatures per poder-s'hi presentar.
Mentrestant, una petita mala notícia per al Barça femení de futbol.
El jutge únic del comitè de competició ha rebutjat el recurs presentat pel Barça a la targeta vermella que va rebre Quica Nazaret al partit de semifinals de la Supercopa contra l'Atlètic Club. D'aquesta manera, la jugadora portuguesa es perdrà la final de demà contra el Madrid. D'aquest clàssic en parlava ahir la blaugrana Patri Jarro al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Un clàssico sempre va ser un partido muy igualado, muy disputado, y en una final a un partido de Supercopa yo creo que eso se garantiza.
Encara en futbol, el Llevant Elx obre avui la 21a jornada de la primera divisió masculina a les 9 del vespre, perquè fa els equips catalans. El primer de jugar serà l'Espanyol, que demà visitarà el València a un quart de 5 de la tarda. Diumenge serà el torn del Barça, que rebrà l'Oviedo, i el Girona tancarà dilluns la 21a jornada rebent el Getafe. Ja podria debutar Ter Stegen com a nou porter, cedit pel Barça fins a final de temporada. L'Alemanya admet que marxar d'equip blaugrana se li ha fet dur.
La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello, pero sí que es un vestuario espectacular en el Barça. Ha sido muy duro, ¿no? Es un cambio grave, sobre todo por 11 años y medio, casi 12 años que estaba en este club.
El Barça de bàsquet, per la seva banda, avui té partit d'Eurolliga.
Visita a 8:45 del vespre la pista de l'Asbel Villarban, el penúltim de la classificació a la 24a jornada de l'Eurolliga. El pivot blaugrana Billy Hernán Gómez creu que els jugadors han de sobreposar-se al cansament acumulat i aspirar a tot.
Somos un club muy grande, que somos el Barça, que tenemos que aspirar siempre a luchar por todo, ¿no? Y estamos en posiciones de sumar victorias y poder subir la clasificación en ambas competiciones. Tenemos ahora en menos de un mes un título como es la Copa del Rey. Como club y como Barça que somos, tenemos que aspirar a todo.
El Villarban Barça el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Per cert, el Barça va decidir ahir, en reunió de la Junta Directiva, a extendre el contracte amb l'Eurolliga masculina per 10 temporades més.
En hoquei patins, doble victòria catalana a la 5a jornada de la Lliga de Campions.
El Barça es va imposar a la pista del Porto per 3-5 i li pren el liderat del grup. Ricard Ares, el tècnic blaugrana, creu que és un triomf doblement positiu.
Hem jugat molt bé i ens ha aparegut el gol que ens va faltar a Calafell. I realment crec que aquesta victòria l'ha de servir a l'equip per creure, per estar en confiança i per seguir treballant.
El Reus, per la seva banda, va superar per 1-2 el Saint-Omer francès. A la classificació del grup, el Barça és el nou líder amb 13 punts, el Reus quart amb 6 i l'Igualada cinquè amb 3 punts. Pel que fa al voleibol, el Sant Cugat disputa a les 9 del vespre a Tenerife els quarts de final de la Copa Femenina contra el Gran Canària. Aina Barbel, jugadora del conjunt santcugatenc, té clar que l'objectiu de l'equip és la Copa i explica les claus del partit d'avui.
I la veritat que nosaltres estem molt motivades per poder-les guanyar, i tot i que la motivació no sigui suficient, al final crec que caldrà estudiar-les molt bé, estudiar molt bé el seu joc, veure quines jugadores hem de cobrir més i després poder fer nosaltres la nostra feina que portem treballant tant de temps.
I acabem amb l'atletisme. Aquesta tarda es fa el míting internacional de Sabadell. Dins la participació catalana hi trobem noms com els de Jael Sakura Bastué, Marta Pitjans i Àlex Pintado. Hi participen 140 atletes de 37 països. Des d'avui, des de 6:45 fins a 9:45, a la pista Carme Valero de Sabadell, tindrà lloc aquesta cita que suposa el tret de sortida de la campanya per a molts atletes.
Molt bé, gràcies, Ricard. Bon cap de setmana.
Igualment.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I acabem amb la suite simfònica Jarassat, que Nikolai Rimsky-Korsakov va escriure el 1888 inspirant-se en els contes de les Mil i Una Nits. L'obra representa el poder de la paraula i de la música a través d'aquest personatge de Jarassat que salva la seva vida gràcies a les històries que explica cada nit. La interpretarà l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la batuta d'Andrés Salado, serà a les 8 al Teatre La Faràndula de Sabadell. Gràcies a vosaltres, oients, per acompanyar-nos en aquesta setmana tan intensa. Gràcies també a tots els companys del Catalunya al Dia que han informat amb tant rigor i incansablement des de tots els punts, especialment les estacions de tren, però també la P7, que han estat notícia aquests dies. Fins dilluns, que passeu un bon cap de setmana.